Ràdio Estel.
De dilluns a divendres, de 8 del matí a 5 de la tarda, Fórmula Estel. L'aposta definitiva per la música que realment t'agrada. La que vols escoltar, la que et desperta, t'emociona i la que et mou. Fórmula Estel, pels esperits sensibles a la bona música. S'esperen a l'ua crece. Estàs pensant ja en un viatge pel 2016? Doncs pren nota. El Club Més Amics et porta a Etiòpia i a Terra Santa. Del 12 al 23 de gener, comparteix amb nosaltres les postes de sol més espectaculars o les cascades del Niu Blau a Etiòpia. O del 10 al 17 de febrer, vine al pelegrinatge a Terra Santa. Descobriràs Galilea, Jerusalem i Betlem. El 2016, els teus viatges amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70.
Vota por el partido que volverá a bajar el IRPF para que la recuperación llegue a todos. Vota Mariano Rajoy, Partido Popular. España en serio. Vota por una España unida y segura. Por seguir siendo el país que más empleo crea de Europa. Vota porque las pensiones sigan subiendo. Vota Partido Popular. España en serio.
L'aire fresc i les bones companyies arriben cada divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel de la mà de la veu dels animals i la natura. Un programa de l'ONG ADA per descobrir i aprendre tot allò que la nostra mascota i el nostre medi ens aporten cada dia. La veu dels animals i la natura. Els divendres a les 8 del vespre a Ràdio Estel.
Ajuda'ns a ajudar.
I a construir espais d'esperança per tots. Sense tu no és possible. Ens necessitem els uns als altres.
Més informació a les 10 Càritas diocesanes amb seu a Catalunya i al web caritascatalunya.cat.
Ara també es pot ser solidari amb els punts estrella de la Caixa.
Queremos turrón, turrón, turrón.
Pero vea que sea.
En Piu Xixona.
Seguimos queriendo turrón, turrón, turrón. En Piu Xixona.
Turrón, turrón. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
I seran 8:15. Salutacions també de la Marianela Duarte a les vies de sol, a Blanca Aranyó a la producció i la Judit Langa a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat i abans un breu incís perquè donarem els noms dels dos guanyadors, en aquest cas guanyadores, dels sorteig que fem cada setmana per entrades a una visita guiada, gratuïta, a la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Les guanyadores aquesta setmana són Carolina Bermejo Navarro, de Barcelona, i Ana Maria Simón Chivite, també, en aquest cas, de Molins de Rei. Carolina Bermejo i Ana Maria Simón, felicitats. La campanya electoral està en marxa amb una dinàmica que pot ser aquesta vegada més interessant que mai els últims anys, ja que el Centre d'Investigacions Sociològiques apuntava en l'enquesta feta pública ahir i que també comentàvem en aquest programa que 4 de cada 10 ciutadans espanyols es declaren indecisos. La situació política a Catalunya ha marcat, d'altra banda, les primeres hores en l'activitat dels candidats, sobretot del socialista Pedro Sánchez, que ha repartit culpes avui des de Barcelona entre Artur Mas i Mariano Rajoy a l'hora de valorar el problema generat, segons ell, pel procés sobiranista. Sánchez ha apuntat en un to planer que despenjarà ràpidament el telèfon si arriba a la Moncloa quan li truqui el president de la Generalitat, sigui qui sigui. Sembla que Mariano Rajoy i el PP no estan, per la seva banda, tan interessats a situar Catalunya en el centre de la campanya, tot i que les referències hi seran igualment, amb tota seguretat, sobretot pel cos a cos, per dir-ho així, que l'actual president del govern espanyol haurà de tenir en algun moment amb el líder de Ciutadans, Albert Rivera, possible rival a l'hora d'esgarrapar vots i també possible soci en un hipotètic pacte. Sigui com sigui, la qüestió catalana, com diuen alguns així, qüestió, tindrà molta presència mediàtica els propers dies, sobretot també si continuen endavant unes negociacions entre Junts pel Sí i la CUP, contactes que les dues formacions consideren ara, segons han dit en les últimes hores, encarrilats o redreçats després de la crisi dels últims dies. Dóna la sensació que aquesta campanya electoral tindrà molts fronts oberts, cosa que farà probablement que els partits s'esforcin més, també pensant en la gran quantitat d'indecisos o, el que és pitjor, en la gran quantitat de decebuts o de cansats de la política, i això no és bo. Ens acompanyen avui a la tertúlia del Mirador de l'Actualitat el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, benvingut.
Bona tarda.
I també el director de Ràdio Estel i del Setmanari Catalunya Cristiana, Jaume Aymar. Mossèn Jaume Aymar, bona tarda. Gràcies per haver-se quedat avui a acompanyar-nos.
Bona tarda, molt de gust.
Avui dia de tancament al Setmanari Catalunya Cristiana.
Sí, efectivament, amb el pont hem hagut de tancar avui, sí.
El número amb data 13 de desembre, del qual estarem molt pendents. Ja ha sortit aquesta setmana el de diumenge 6 i vaja, el temps d'advent i la imminència de l'any de la misericòrdia molt presents, no?, a Catalunya Cristiana.
Efectivament, ens en fem ressò especial.
El papa ens va donar molta matèria la setmana passada i al principi d'aquesta pel viatge a l'Àfrica, però avui hem de parlar de política i sobretot de la campanya electoral. Senyors, quina impressió tenen? És el que es preveia del que pot estar passant en les últimes hores? És el que es preveia, segons
jo
vostès?
Jo, abans de començar, voldria fer un petit parèntesi, ja que estem aquí amb el director de Catalunya Cristiana, i és per dir que Catalunya Cristiana és una molt bona revista i és llàstima que la gent no ho sàpiga, no? Perquè...
O molta gent. Molts sí que ho saben, però potser molta més gent ho podria saber, oi?
Que hauríem de... Aviam, tot és millorable, no? No tant el contingut, potser, com la presentació, que ha millorat també en els últims temps, no? Mm-hmm. Però que la gent s'hauria d'acostumar a llegir-la, perquè bé, hi ha coses que poden interessar a uns més amb altres coses.
Li puc dir, senyor Domingo, que també han contingut, s'està esforçant des de fa anys l'equip, sí, per adaptar-lo als nous llenguatges, també, com diu el papa, no?
Sí, sí, sí. Mm-hmm.
És molt d'agrair aquest comentari de l'Oriol, que no estava afectat del tu, vi, eh?
No, és sincerament, però, perquè...
Certament, nosaltres intentem que sigui un òrgan de segona reflexió, per dir-ho així, el fet de ser un setmanari dona un tempus que ajuda a pensar més a fons i que els articles decantin més l'opinió.
I a més hi ha una varietat de temàtiques i de tractaments, articles més llargs, més curts, és a dir, que és com un diari en què un no llegeix tot un diari, un llegeix, doncs mira, aquest comentarista, aquesta crònica, aquesta secció, és variada en aquest sentit, i bé, doncs aprofito la vinentesa aquí, no pactada, per aprofitar aquesta vinentesa.
Molt agraït.
També la frescor de les informacions després de tanta política en altres mitjans. També pots estar bé llegir Catalunya Cristiana un diumenge o un dissabte.
Pot ajudar mica d'higiene mental.
Bé, senyors, el que dèiem, quina impressió tenen del que és la campanya? Segons el que vostès preveien, hi ha potser alguns girs que es poden donar. Com la veuen?
Bé, realment penso que nosaltres som un poble de pacte i de pactes, no? I jo crec que és el que cal avui més que mai, no? Que hi hagi pactes. Un pacte sempre vol dir renunciar a alguna cosa, i això sembla que potser no ho entenguem, no? O sigui, que, bé, no, és dir, a l'hora de concórrer en unes eleccions, si realment hi ha aliances de partits i de candidatures, és molt important que dialoguin i facin propostes. I que hi hagi qüestions, jo penso cada vegada més, i això ens ho ha dit el cardenal recentment, i ja ha reiterat aquest tema, que són qüestions d'estat. Són qüestions d'estat. Que no el tema de la pobresa, per exemple, no?
L'atur.
És a dir, són temes que no poden quedar a la veleïtat d'una opció partidista, perquè a mi sempre m'ha sorprès aquesta paraula partit. Vol dir, si és partit, vol dir que no és complet, no? Aleshores, és a dir, de vegades hi ha una divisió tal que dius, per què no dialoguem i no pactem temes que realment siguin de relleu d'estat?
Mm-hmm. Senyor Domingo.
Bé, quan parlem, o ara parla el mossèn, de pactar qüestions d'estat, jo vull introduir aquí un element que és molt de Catalunya, que és tot el procés sobiranista, no? Quan es parla de procés sobiranista vol dir que es vol un estat. És a dir, qüestions d'estat o de doble estat. És a dir, quan es parla, i estic d'acord que hi ha d'haver diàleg, el diàleg pot ser entre un govern central i una comunitat autònoma. Hi ha d'haver diàleg. Però també hi pot haver-hi diàleg entre un estat i un altre estat. Per exemple, encara que les situacions siguin molt diferents, quanta gent entesa en la matèria entre el conflicte entre Israel i Palestina consideren que la solució són dos estats. No un estat en què hi hagi una comunitat israelí i una comunitat palestina, sinó que sigui dos estats, no? El fet de parlar de diàleg sembla que, a vegades, i no ho dic pel que has dit, mossèn, sinó per altres concepcions, que
sigui asimètric, sí, un diàleg...
Sí, pot haver, és a dir, sembla que el que defensa una postura a favor del sobiranisme català no vulgui dialogar, i que el diàleg només sigui exclusiu dels que accepten la situació establerta.
Estatu quo.
No. No vull fer propagandes, perquè això ho he rebut avui, no? Aquí, quan Democràcia i Llibertat fa el seu manifest, diu... això ho he rebut per internet avui, eh? Ara i aquí, qualsevol futur possible passa pel respecte mutu i el tracte d'igual a igual entre dos estats amb idèntica sobirania, i que aquesta relació ha de ser respectuosa i ha de ser beneficiosa i acordada per tots.
El que passa que també és cert que Catalunya, amb la Constitució a la mà, està marcada d'alguna manera en una sobirania conjunta espanyola. Les idees són evidentment legítimes, ho sabem.
Sí, esclar. Sí.
I potser de vegades no es reconeix des de fora de Catalunya, però...
Sí, però...
No sé com... Jo noto la percepció de la gent, de la gent del carrer, de la gent que potser, doncs, milita o no milita en un partit, però van seguint l'actualitat. La impressió és que els polítics, en lloc de resoldre els problemes, en plantegin de nous. I diu, escolti, jo l'he votat a vostè perquè em resolgui el problema, no perquè me'n plantegi. Llavors, esclar, això m'ha unit en aquest desprestigi de la cosa política que ja s'assimila a cosa partidista, a cosa interessada, a cosa corrupta, fins i tot, quan la política és el més sublim de la polis, no? Ha passat a ser l'art més excels, el més denigrat, la política. I potser per això, o sigui, els polítics potser haurien de ser més propositius a l'hora d'oferir solucions, que no tant de plantejar problemes.
També es diu que és l'art del possible i s'està convertint en l'art de l'impossible, de vegades.
Algú m'ho ha fet servir a la campanya, això.
Tu ara abans deies que hi ha la Constitució i que la Constitució permet el que permet...
Ho dic per fonamentar una mica les dificultats
plegat. Exacte, és que la Constitució permet el que permet i no permet més coses d'aquestes. Però està clar...
Sí que permet les idees, evidentment, la Constitució.
Arribarà un moment, o per alguns, ha arribat un moment en què aquesta Constitució, que permet el que permet, no dona resposta a una sèrie d'aspiracions de part de pobles determinats que hi ha en l'actual estat espanyol. És a dir, aquesta Constitució, efectivament, dona pel que dona, però, aviam, tot s'esgota en aquesta vida. No.
És que no... Hi ha aquesta gran polèmica ja de molts anys de l'Europa dels estats i l'Europa dels pobles. Esclar, és impensable que els estats centralistes, jo crec, puguin capir o tolerar, ni que sigui, doncs que hi hagi l'emergència d'unes realitats més naturals, que en podem dir pobles, potser aquí hi hauria un debat, No ho accepten. Aquí jo crec que hi ha el xoc de dues concepcions distintes, no ja d'Espanya, sinó d'Europa.
En aquesta línia, i ara entrant en les forces polítiques que es presenten a nivell d'estat, Partit Popular, PSOE, Ciutadans, quan els hi preguntes per què no fer un referèndum, la resposta és és que la sobirania espanyola és intocable. Bueno, però, i per què no ho preguntem, aviam? Oh, és que això ho ha de decidir tot el poble espanyol. Bueno, doncs, preguntem-ho tot el poble espanyol. És a dir, si es diu que a Catalunya hi hagi un referèndum, ni que sigui consultiu, per veure què és el que pensen realment, perquè encara no s'ha fet, això. Eh?
Aquesta solució sí, creuen que podria ser una via
es diu,
que no, s'acceptés també des de Catalunya.
Això ha de ser-ho perquè això ho decideixi tot el poble espanyol. Doncs per què no? Ah, no, no, perquè només faltaria que
cosa... En aquest cas argumenten que ells no volen que es faci, clar.
Oh, exacte, i dius, bueno, però és que no està prohibit per la Constitució fer un referèndum. No està prohibit. És a dir, això que tu deies abans, la Constitució dona pel que dona. O és que dona poder fer
dona
un referèndum
molt, certament,
acordat sí. I no es vol acordar. Des de Catalunya, recordem-ho, fa un any i pico, hi van anar tres representants del Parlament de Catalunya al Congrés per demanar que es pogués fer un referèndum. I la resposta va ser no.
Va haver-hi una votació bueno, i es va dir majoritàriament
bé,
no.
Bé, doncs no. Molt bé. Però llavors, sí, s'ha d'acceptar la Constitució, sí, però aquesta Constitució, ho sento, està quedant estreta. Està, i anar contra la realitat, doncs està quedant estreta. No sé com acabaran les coses. No sé, oi?
Penses bé, el 78...
Sí, de l'any 78, sí, sí, sí. Aquest diumenge es compleixen, per cert, 37 anys de l'aprovació en referèndum de la Constitució.
Vosaltres veu, en aquests 37 anys, com ha canviat el teixit social de l'Estat? Com ha canviat tot? És a dir, la celeritat dels canvis. Aleshores, sempre ens ha sorprès això. Com és que per alguns aspectes hi ha hagut celeritat en fer modificacions i per qüestions tan de calat, doncs, quedi paralitzat, això?
No, és veritat que algunes qüestions requereixen uns mecanismes més complexos de reforma que no pas altres, com és el cas d'aquesta famosa última modificació del sostre de despesa que es va fer en sí. L'última etapa de Zapatero. Ara fa
però mossèn, no només els 37 anys que han passat, que realment han passat, sinó que quan es fa la Constitució, reconeixem-ho, en quines circumstàncies es fa aquesta Constitució? El senyor dictador encara estava el seu cos calent. L'exèrcit espanyol no era el d'ara. I tot que compta ara, també, no? Però no era el d'ara. Mm. És a dir que...
Però es va fer un pacte constitucional, també.
Sí, bueno, però...
Deixi'm ser una mica positiu.
Sí, no, si no dic pas que no.
Esclar.
Però es fa una Constitució amb unes
circumstàncies... En unes circumstàncies complicades,
sí. No són només el pas del temps que... Aviam, el pas del temps vol dir el pas de les persones. Diu, o és que... Es diu... la Constitució que ens hem donat. Cuidado, ens hem donat. Quanta gent avui en dia, ciutadans catalans i ciutadans espanyols, han votat aquella Constitució?
Sí, sí.
Molt. Jo no sé quin percentatge hi ha, és qüestió de fer números.
Sí, sí.
Però potser hi ha un 70% dels ciutadans actuals...
Els nascuts després de 1960 no van votar.
I encara diem el mite... La Constitució que nos hemos dado,
Bé, en tot cas, és una manera de dir-ho històricament.
Bueno, sí, bueno, però que no respon a la realitat.
Senyors,
no?
Una qüestió important, que en la línia del que vostès diuen sobre la qüestió de la Constitució i la seva vigència, hi ha un canvi important que es pot donar en aquestes eleccions. Al final del bipartidisme, la introducció de dues forces com són Ciutadans i Podem, que si tenen una presència al Congrés i al Senat de certa rellevància, poden propiciar que potser ells mateixos i els altres partits es plantegin obertures a reformar la Constitució? És a dir, que el poble té una oportunitat també en aquestes eleccions. Ara no estem demanant el vot per a ningú, però té una oportunitat d'expressar amb el seu vot que la Constitució es pot canviar. Els socialistes, per exemple, defensen un canvi. Ciutadans també sembla que és un partit obert. El PP potser diu que no, però bé, en tot cas, no tindrà majoria absoluta, segurament. Ho veuen així? Vostès creuen que aquestes eleccions poden tenir més importància que altres, en aquest sentit?
Probablement sí, perquè amb aquesta mateixa rapidesa que diem dels canvis i amb aquesta sensibilitat de les noves generacions, te n'adones que esclar, les formacions polítiques tradicionals estan en crisi, jo penso, clarament, no? I emergeixen aquests partits que alguns estan dissenyats a la taula d'un despatx, també siguem realistes, dissenyats, que han tingut un ascens meteòric, podríem dir, com el cas de Ciutadans, per exemple. Sí. El cas de Ciutadans no s'entén sense un canvi generacional i sense una estratègia, que a mi personalment se m'escapa, però que es veu que aquí hi ha una estratègia a fer aquesta nova formació política.
Jo personalment penso, de tota manera, que entre PP, PSOE I Ciutadans tanto monta, monta tanto. És el que jo penso.
En el tema vol dir vostè de la sobirania de Catalunya, per exemple?
Totalment, totalment.
En altres temes...
És el mateix, és el mateix. Però,
per exemple, en el tema de la reforma constitucional hi ha diferències entre tots
tres. I llavors passa una altra cosa, també, aquests tres partits, diríem, no? A Catalunya, el PP...
li donen...
És
residual, gairebé.
Però aviam, li donen... Ja vas al,
li dona el 6.
Bueno, ja vas a la qüestió dels sondejos. Però per mi hi ha una cosa més important que els sondejos, que són les eleccions que s'han fet. Les eleccions que s'han fet amb un 77% de participació fa 4 dies.
Sí, sí. Per tant, 11 diputats
per tant,
al Parlament.
Jo prefereixo parlar de les eleccions que ja costen d'interpretar. Ara interpretem els sondejos. Per tant, jo, sobretot, si vols parlem de sondejos, però em quedo amb les eleccions. A Madrid, que poden guanyar el PP o PSOE o Ciutadans, el PP a Catalunya, no ara, sinó sempre, i actualment és la quinta o quarta o quinta força política.
Ah, sí, havia
Ciutadans,
la tercera.
Ciutadans. Ciutadans, bé, ha estat la segona força
aquesta
política...
Aquesta vegada sí, per això, que li ha menjat el terreny, sí.
A no sé quants escons, de 62 a 25, de la primera força política.
Sí, sí, de Junts pel sí.
I Ciutadans, quants... Hola, perdó, és que acaba d'entrar...
Sí, Teresa Carreras s'incorpora a la tertúlia. Quan passen 2 minuts ja de 3/4
de... No per culpa d'ella, sinó de la circulació.
No. Bona tarda. La circulació
bona
ha jugat
tarda,
una mala
Badalona,
passada.
Entre Badalona i Masnou.
Algun accident o algun col·lapse?
Sí, hi havia un accident, però els accidents es converteixen en molt més llargs.
Benvinguda, senyora
Moltes
Teresa
gràcies.
Carreras. Recordem que ella és membre de la Junta, de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya i també corresponsal de El Siglo a Catalunya.
Sí. Doncs Ciutadans no estava acabant...
Sí, el raonament de Ciutadans...
Aquests que poden guanyar o influir al govern espanyol, a Catalunya, els Ciutadans, em sembla que no té cap alcaldia, eh? Aviam, posem les coses en el seu lloc.
I alcaldia...
Bueno, ara no en té cap alcaldia.
En tot cas,
hi ha 940 o 50...
El que està clar és que el panorama, l'escenari de partidista polític a Catalunya és molt diferent del conjunt d'Espanya, i això es veu també a les eleccions generals, i es veurà segurament el 20 de desembre. Tot i que, atenció, hi ha com una mena de quàdruple empat que...
A Catalunya,
on Ciutadans podria optar fins i tot a ser la primera força en vots, almenys. Ciutadans o En Comú Podem, que no són forces específicament sobiranistes. En tot cas, veurem
què
passa.
Això de les enquestes ho hem de deixar una mica al marge. Perquè
si mirem les últimes eleccions...
Ara, quan tu acabaves d'entrar, una de les coses que acabava de dir és que acabem de fer unes eleccions ja fa molt de temps, encara que no tinguem govern a Catalunya, fa 2 mesos, i parlem ja dels sondejos d'aquest altre, un diu que guanyarà aquest, un diu que guanyarà... Bueno, escolta'm...
Ja veurem, no?
Els que perden els interessa
això ho hem de deixar al marge.
De sondejos.
Si mirem les últimes eleccions catalanes, les dues últimes, el PP va tenir-ne 19 diputats el 2012 i 11 el 2015. Va caure clarament i Ciutadans li ha menjat el terreny. És a dir, que hi ha com un sostre, no?, d'aquestes forces més o menys d'àmbit espanyol o contràries a la independència.
La preocupació de dir partits que no estan acostumats a governar, que governin. Clar, sempre es pot donar una opció, no? Però, esclar, és que governar és complexa. Governar és molt diferent que fer activisme social, per exemple, o altres opcions, no? Ser una persona de govern, de projecte, perquè aquesta és una altra cosa preocupant, no? És dir, trobes a faltar un projecte polític. O sigui, la impressió és que els polítics van a resoldre qüestions immediates o immediatistes, però no hi ha una cosa de més llarg calat.
Jo estic molt d'acord amb això que diu ell, eh? És una cosa que sorprèn.
Ho diuen vostès per Pablo Iglesias, per Ada Colau, que potser representen la resposta
perquè...
a la indignació.
No, jo ho dic perquè aquest exocac en els quals estan Junts pel Sí i la CUP, que sembla una cosa tan immediata i no a llarg termini, que sembla que... No sé, molta gent pot fer de president. El senyor Mas ho ha fet molt bé, ho està fent molt bé, però vull dir que sí, a vegades penso que té raó mossèn Aimar en el sentit de no anar a un projecte a llarg termini. I us venia escoltant i quan parlàvem de la Constitució, és a dir, la Constitució té unes normes que, segons n'hi ha molts, no es poden tocar. Llavors a mi sempre em sembla que el diàleg, és a dir, que la democràcia està basada en el diàleg. Si no hi ha democràcia, no hi ha diàleg. Si no hi ha diàleg, no hi ha democràcia. I perquè la gent dialogui, hi ha d'haver una voluntat per ambdues bandes de diàleg. Hi ha d'haver un llenguatge comú per ambdues bandes de diàleg. I aquí no hi ha possibilitat, perquè des de Madrid les forces espanyolistes, és a dir, les forces unionistes, com es diu, senyor Rajoy, senyor Sánchez, el català...
El Rivera.
Albert Rivera. Rivera
utilitzen exactament el mateix corset. Clar, aleshores, nosaltres fa molts anys que estem aquí parlant, però si des de l'altre cantó no t'escolten, jo veig que és complicat.
Sí, perquè produir-se. Llavors és injust quan, a vegades, es diu, alguns, és que la culpa és dels dos que no dialoguen.
No, ho ha dit avui Pedro Sánchez.
No, bueno, és que hi ha uns.
Jo crec que n'hi ha uns que no volen dialogar.
Uns que no volen dialogar i altres que intenten dialogar. Quan, per exemple, abans dèiem que el Parlament de Catalunya, per despersonalitzar, quan el Parlament de Catalunya envia al Parlament tres persones de tres grups diferents a Madrid per sol·licitar negociar un referèndum, la resposta de tots els grups espanyols és no. Bueno, aquí hi ha uns que volen dialogar i els altres no. Quan el president Mas va a veure un dia, finalment, a veure el president del govern espanyol i li presenta 20 o 30...
Mesures, 23, perquè eren...
No, és que sobre la sobirania no hablamos. Bueno, però a part de la sobirania hi ha 30 coses per negociar.
Dius, home, no es pot, jo crec que no es pot dir mai no es parlem de res. És a dir, poden no estar d'acord amb la sobirania. Per mi, poden no estar d'acord.
Naturalment, és clar. Igual que es pot estar d'acord.
Igual que es pot estar d'acord. Però aquest tancament a no voler parlar és difícil.
Et quedes amb la impressió... És que et quedes amb la impressió, el ciutadà de carrer es queda amb la impressió, i jo ja em poso peu de ciutadà de carrer, de que no ho saps tot. I com deia el doctor Jubany, qui no ho sap tot no sap res. O sigui, clar, tu no saps fins a quin punt hi ha una posada en escena, que cadascú representa el seu paper, però que, a banda de la ciutadania, ells van tenir les seves converses, i els seus pactes, i els papers que ells representen. No? Jo sé que és una mica una actitud de recel, però és que les coses sembla que vagin per aquí, no?
Sí, sí.
I si em permets especular...
Sí, breument.
Res, molt ràpidament, no?
Especular?
El problema que ens trobem a Catalunya, que no es forma govern, potser passarà a Espanya, també. Perquè...
Potser.
Cuidado, compte, vull dir...
No hi ha res tancat entre Ciutadans i el PP.
Si hi ha quatre forces polítiques, més o menys aquí, un més que un altre, però un, imagina't, que una cosa que s'ha especulat, que el PP podrà pactar amb la tercera, que potser seria Ciudadanos, perquè si la segona és el PSOE, evident, PP i PSOE poden pactar. Encara que llavors diuen que els que pacten amb el PP són molt dolents, diu la Carme Chacón. Però també el PP pot pactar amb Ciudadanos.
Que és el més natural.
Però llavors resultarà que està clar aquesta virginitat de Ciudadanos, que no volen saber res amb els corruptes, resulta que haurà de pactar amb el partit més corrupte d'Espanya, que és el PP.
Home, com deia, per mi, com deia mossèn Aymat, hi ha partits que són partits fets en un despatx. I aleshores, doncs, per mi, aquests partits...
O a la televisió.
O a la televisió, exactament.
Un ja saps que el de Ciudadanos dorm, té una habitació a cada televisió.
Bé, anècdotes a banda, també hi ha un partit format a la
que
universitat.
Que no és una anècdota,
diuen, no?
Que és veritat.
Podem.
Que és veritat.
Sí, és veritat, això, sí. Bé, senyors, ens queden 6 minuts. Avui recordem, amics oients, que compartim el Mirador de l'Actualitat amb la periodista i membre de l'Associació de Periodistes Europeus a Catalunya, Teresa Carreras, amb el director de Catalunya Cristiana i Ràdio Estel, Jaume Aymar, i amb el també periodista Oriol Domingo. Només una pregunta molt breu, si poden contestar ràpidament, sobre aquestes negociacions entre Junts pel Sí i la CUP. Creuen que va de debò ara? Pot haver-hi un acord?
Jo penso que... No sé si va de debò, perquè ja és molt dir, però jo penso que sí, que van en la bona direcció. És a dir, penso que el senyor David Fernández, amb el seu article a l'Ara, doncs ha fet una cosa que és molt sensata, que és dir, jo, si no s'arriba a un acord, no serà perquè jo no m'hagi mogut, no serà perquè no haguem apostat. I ell, doncs, ha fet tot un sèrie d'allò...
Fins i tot insinuava que dos diputats...
Exacte,
que
sí,
volguessin...
que dos diputats, que és el que li falta al president Mas,
clar,
doncs, bueno, a canvi, doncs, d'un pla de mesures de xoc. Però és que aquest pla de mesures de xoc, jo no entenc, ja hauria d'haver estat inclòs en la candidatura de Junts pel Sí, perquè... La CUP ja sé que el té, però molta de la gent que va votar a Junts pel Sí, que va ser aquesta, aquest... aquesta plataforma, entens? Doncs molta gent volia mesures de xoc.
Bé, sobre això...
Una cosa, diríem, positiva i una negativa de la CUP. Jo penso que la CUP, com molts, hauria de tenir en compte que hi ha 62 i 10 diputats. Això,
però, Oriol, això, bueno, 10 no. són 10, eh?
I 62 són 62.
62 són 62, però 10 són més que... 10 són 10, perquè una cosa és que...
Són necessaris, clar.
Exacte, saps per què? Perquè moltes vegades diem, ostres, els partits que fan frontisa, bueno, només se'n tenen dos, ostres, amb dos volen governar, però clar, són 10 són 10 i a més aquests que han anat de 3 a 10.
Però suposo que el senyor Domingo ho diu per les condicions en què es pot negociar amb 10.
Sí, sí. Manera,
un ha d'acceptar... Els trobo meritoris, jo, aquests 10.
6.000 electors i un altre que representa quasi 2 milions d'electors. Si no es té en compte això, sí. És tergiversar la realitat massa. I, home, llavors això de tenir que anar sempre a una assemblea de 2.000 persones per decidir les coses...
Però això és la realitat, no d'allò. És a dir, bueno, assemblar, però... democràcia assembleària enfront de...
Però deixa'm dir la cosa positiva, també, no? Perquè està clar, quan des de determinats diaris, i no tinc cap inconvenient en dir, des de La Vanguardia, i des del País, i des del Periòdico, i des d'allò on vulguis, es critica els anticapitalistes de la CUP i els antieuropeistes de la CUP, mai diuen una cosa que és molt important. El més anti de tot és la corrupció. I, com a mínim fins ara, la CUP
no en té.
Està net. Uh-huh. És incorrupta. O sigui que això també s'ha de dir. És pitjor un partit corrupte que un partit anticapitalista. Uh-huh. I això... també s'ha de valorar.
Bé, en tot cas, també els demano prudència, si pot ser a l'hora de dir partit corrupte. En tot cas, els partits han tingut corrupció a dins, s'ha de dir. Sí, sí. Potser parlar de partits corruptes en la seva globalitat, però vaja, ja els entenem.
Però jo penso que...
Hem de defensar els polítics que són honestos i n'hi ha tots els partits.
N'hi ha més que dels altres.
I n'hi ha tots els partits, també en aquests que vostès diuen que són corruptes. Ho aclarim, també.
Una reflexió sobre el capteniment del poble català. Nosaltres som capaços de fer grans manifestacions amb un gran civisme exemplar mundialment exemplar. A l'hora de fer política, de gestionar la política, ens atomitzem amb 100 botiguetes, uh-huh. i aleshores costa moltíssim. Uh-huh. Aquí, o sigui que hi ha un defecte nostre, no? Vicenç Vives deia que un tret del poble català, un dels molts, així que és terra de pas, terra de pacte, és posar pals a les rodes quan hi ha un projecte.
Jo quan vaig veure el resultat ja vaig pensar que seria molt difícil de gestionar, perquè és que és molt difícil. I a més les dues cultures diferents. Però jo penso que sí que arribaran a un pacte, perquè jo penso que el senyor Arrufat i el senyor Fernández han sigut dos persones que ja ens han mostrat el que han fet, malgrat que a la CUP encara hi hagi gent d'aquestes, com aquells que diuen que aquí es mou no sota la foto, aquelles declaracions de la senyora Serra, Gabriela Serra, em sembla que es diu...
Eva, no?
No, Gabriela Serra.
Ah, no,
no, Gabriela Serra,
sí.
Que és la que diu això.
Sí, perdoni.
No es mou cap individualitat per sobre la col·lectivitat. A mi això em semblen el llenguatge dels anys...
anys enrere.
30 segons a partir d'alguna cosa que s'ha dit sobre els catalans, no? Hi havia un historiador, fa pocs dies, ara no recordo qui era, que va dir sobre això dels catalans, no? Estem al segle XX i es crea la solidaritat catalana, que és positiva, i quan semblava que tot anava molt bé, durant molts pocs anys, es divideix la solidaritat catalana, i llavors qui arriba aquí? Arriba el senyor Lerroux, que ho va enviar tot a fer punyetes. Mm-hmm. És a dir, ara
encara
que semblava
pagant,
que...
Encara ho estem pagant.
Exacte. Ara que semblava que des dels anticapitalistes, els demòcrates cristians, arribaven a un acord, tant de bo no es trenqui, però es pot trencar, i llavors qui vindrà? Bueno, vindran els rucs del segle XXI.
Ho hem de deixar aquí. Ens queda només recordar com a punt que hem sabut aquesta mateixa tarda que en el tiroteig a San Bernardino, a Califòrnia, als Estats Units, sembla que la dona que va disparar hauria jurat lleialtat a l'Estat Islàmic, cosa que alimentaria la hipòtesi d'un possible atemptat. En tot cas, ho diem amb tota la prudència i certament mantenim la preocupació per l'amenaça terrorista.
És important l'amenaça terrorista,
La dada sorprenent que la vaig fer brevíssima. Es veu que tres dels principals activistes de l'atemptat de París eren de famílies adoptives inadaptats.
Doncs Déu-n'hi-do.